L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa-te'n a oisavallès.com.
Doncs ja ho tenim tot preparat, tot a punt, fins i tot avui el piano.
Que maravilla.
És un luxe, eh?
Sí, avui el piano, però no és el piano de panada,
bueno,
sinó
que però és el, tot ajuda.
Serà el piano,
el piano
del músic i conferenciant Ramon Gené.
Molt bona tarda.
El piano d'Anyi Guinyolis. No, ei, no, és veritat.
És nou, eh? Perdona, eh?
És un piano...
Com es diu? És un teclat, maco.
Elèctric, no, com es diu?
Electrònic, no?
Sí. Electrònic.
Això. Per cert, el...
Sona bé. Perdona.
Sí, és que si no, no veig el Ramon. Vull dir, busquem la posició, perquè, si no, et veig a tu de perfil permanentment. No, anava a preguntar-te que avui el Rocco li ha generat la interrogant de quan s'ha d'aplaudir una orquestra. Tenim el document d'ell ha preguntat quan s'ha d'aplaudir en un concert.
Tu quan vas als concerts de música clàssica no saps mai quan s'acaba la peça si aplaudir o no aplaudir.
Clar.
Ah, però això ja...
I alguna vegada he vist alguna orquestra a l'auditori que se m'enfada, eh? Se gira en públic i diu, no toca aplaudir. Però llavors, en quin moment...
Però això has d'anar amb algú. Que tu...
El Ramon Gené.
El Ramon Gené.
El
Ramon
Gené és el que resoldrà. Fem una prèvia, que és... que un pensa que, clar, estem aquí, no sabem aplaudir... Jo he anat a molts llocs i a molts països, que se suposa que la gent sap molt,
D'aplaudir.
D'aplaudir i de tot. No, és que aquí... És que aquí això és el nord d'Europa, aquí tothom sap molt, i també hi ha gent que aplaudeix quan no s'ha d'aplaudir. Quan no toca i no s'ha d'aplaudir. Per exemple... Quan no s'ha d'aplaudir? Doncs si tu vas a veure una sinfonia i aquella sinfonia és en tres moviments, per exemple, doncs quan s'acaba el primer moviment tu no aplaudeixes, quan s'acaba el segon moviment tu no aplaudeixes. Quan aplaudeixes? Quan s'ha acabat l'últim moviment de la sinfonia.
I com ho saps? Que
home, perquè posa el programa demà, posa.
Però és que hi ha molta
sinfonia
gent que no...
en tres moviments.
Hi ha molta gent que el programa demà no se'l mira.
Clar, i si t'agrada el primer moviment i l'últim no t'agrada, l'últim moviment?
Exacte.
Doncs estàs aplaudint el que no t'agrada. Em fa molta ràbia, no, per això hi vaig mai.
Clar.
Té raó,
senyor. La meva excusa.
Per exemple, si és un cicle de cançons, sí. Imagineu-vos que és un cicle...
El tercer moviment, sí.
Si és una sinfonia amb tres moviments. Per exemple, imagina't que vas veure un quartet de corda, no? Per exemple, un dels últims quartets de corda de Beethoven, que es va tornar tot loco, i jo què sé, té quartets amb set moviments, per exemple. Doncs tu... ni el primer, ni el segon, ni el tercer, ni el quart, ni el cinquè, ni el sisè. Només pots aplaudir al final, quan acaba el setè.
Però quan saps quan ha acabat? Aquest és el tema.
Home, vulguis que no, tens un programa demà i ho vas d'anar a comptar.
Però no te'l saps, no saps quan acaba. Dius, ara no sé si ha acabat o torna a arrencar o reprèn. Aquest és el que deia el Rocco, no saps.
Aviam, suposem que posa.
Jo m'hi fixo sempre. Jo ho he dit al Rocco. Tu fixa't amb el director d'orquestra.
Toni.
A la que vegis que baixa el braç, és que ha acabat.
O no. O no. És molt fàcil. Si el programa demà posa concert, per exemple, un concert per a piano i orquestra de Mozart, que té tres moviments, típic concert, no? Concert per a piano i orquestra número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart. Primer, Allegro, primer moviment. Segon moviment, Adagio. Tercer moviment, Rondó, que és la típica estructura d'un concert de Mozart. Són tots iguals.
Rondo veneciano.
Aleshores, tu, el primer moviment és Allegro, i pim-pam, i acaben el primer. Per exemple, això. Molt bé, gràcies, Àlex. Acaba el primer moviment. Acabem-ho, Àlex. I tu ja saps que ha acabat el primer.
Però és una mica violent no aplaudir, perquè et surt l'aplaudiment.
No, però no has d'aplaudir.
No. Comença el segon, que és Adagio. És Adagio. Busca un Adagio, Àlex, jo què sé, el que sigui, típic. Un Adagio. Doncs és Adagio, és lentet. Llavors acaba el segon moviment, que sempre en la música...
Us estàs posant molt complicat,
del classicisme és lentet.
Has de comptar. Al final el que dius és que has de comptar. Un moviment, dos moviments i el tercer.
La gent no està als concerts comptant.
Home, si són tres moviments,
tu, jo torno a repetir. Bueno, molt bé, segon...
I llavors acaba el segon moviment, xim-pam, pum, s'ha acabat. Comença el tercer. I el tercer sempre és un moviment amb rondó, alegre, presto, una cosa que va molt de pressa. Perquè,
més explosiu.
Més explosiu, per què? Perquè de la mateixa manera... No, això és el primer moviment, Àlex, fora. fora. És molt explosiu. Per què? Perquè igual que ara que vas a un concert, vas a qualsevol cosa, i la peça bona, que és com tota...
Els bisos.
De festa i xerinola, la fan pel final, per fer ximpampum.
Acabar.
Doncs els tios del segle XVI, XVII, XVIII i XIX ja això ja ho sabien
ja ho
fer.
Dominaven.
I llavors al final hi ha un ximpampum, i ja saps que és el final, i s'ha acabat el tercer moviment. És comptar fins a tres, eh?
Però entre...
És fins a tres.
Des que comença fins que acaba...
Pot haver passat mitja hora, 40 minuts.
No, però dic que és la mitja part allà.
Llavors, és la mitja... No, la sinfonia...
Des que ha començat, quan arriba aquesta peça que tu dius...
No,
que
no hi ha mitja part.
És la peça...
No hi ha mitja part.
Perdona, jo he anat a concert de música.
Sí, però la...
Hi ha mitja part.
Sí, però la sinfonia...
Quan van tots a fer el carajillo.
Sí, no, no van a fer... Però la sinfonia...
Bueno, no sé on van, però se'n van.
Sí, però la sinfonia no s'interrompeix amb una mitja part. Es toca tota sencera, i després a la segona part es tocarà una altra cosa.
Vale, però quan, ja veus que si és aquesta estructura que dius, hi ha un moment que dius, doncs ara ja han acabat.
Jo, si fos músic...
I aleshores, conclusió, si això resulta que és, veig que és molt complicat això que dic, que a mi em sembla bastant bastant
fàcil.
Bueno,
és que tu ja dones per fet que la gent es coneix el programa, se l'ha llegit, sap les peces una mica de què van...
No, si ho posa...
I sap... No, no ho posa, no ho posa.
Però sí que ho posa, Toni.
Posa les peces, però no posa ni quan acaben, ni com van, ni què...
Però posa, posa... Jo què sé, tu vas a veure la cinquena de Beethoven, eh? Cinquena de Beethoven.
Mira,
primer moviment. S'acaba el primer moviment. Per exemple, és amb quatre moviments. Va el segon, va el tercer i va el quart. I quan acaba el quart, que és comptar fins a quatre, perquè el primer comença i
acaba el quart. Llavors què has de fer?
Cony, aplaudir!
Aplaudir.
Ara, jo, si fos músic, aviam, jo faria peces d'un sol moviment i m'aplaudiria més que ningú.
Aleshores, això
el millor de tots.
Això és quan tu vas a veure una sinfonia, quan vas a veure un concert, per exemple, un concert per a violí, que també té diferents moviments. Si tu vas a veure, per exemple, un poema simfònic, doncs és poema simfònic, jo què sé, de Richard Strauss sobre Don Quixot. Doncs allò és una cosa que només té un únic moviment.
Ja, clar, aquest és el llest. Aquest.
Quan acaba, s'aplaudeix.
Clar, l'aplaudeixen més, aquest.
Jo recomanaria guaitar-se una miqueta al programa demà.
Bueno, ja ens el mirarem.
Sí. És el truc.
Vulguis també, que no, al programa demà hi ha una informació interessant.
Però no posa aquí aplaudir. Aquí aplaudir no posa. Així, ara, també pots fer una altra cosa, que és mirar què fa l'entorn, però l'entorn et pot portar a l'error. O sigui, depèn
d'en qui... Si el del costat està més perdut que tu...
Clar.
Sí,
si
però,
fas de Vicente, donde va la gente, pots cometre
l'error. Però davant el dubte... Sí. No facis res.
No facis res. T'esperes.
I quan veus que comença a aplaudir i que allò segueix, aleshores tu ja t'hi aboques.
Jo, la baixada de mà del director, allò, amb la batuta que ja es deixa...
Tu et fixes en això?
Sí, jo quan veig que ja plega les mans i que l'orquestra ja ha parat, dic que ara ja està.
No, tu has d'esperar que agafi el cotxe i marxi per assegurar-te.
Bueno,
no, però, un moment. Perdó.
No, sí.
Jo sóc el primer que ho hauria d'aturar, aquesta discussió, però quan acaba el primer moviment, el director també baixa els braços.
Però aquí és quan es produeix l'error, que hi ha gent que aplaudeix.
I per què els molesta? Tan greu és que se'ls aplaudeixin. Bueno,
perquè es considera... Perquè, no, aviam, també és de mal carat haver-se d'enfadar per això, no passa res. Però es considera que si és una sinfonia, i aquesta sinfonia és en tres, en quatre, o jo què sé, si és de Mahler, fins i tot en cinc moviments, doncs que és tot un ens.
És
una peça sencera que té diferents parts, i aleshores... s'aplaudeix quan s'acaba tota la peça.
I no seria més fàcil que fotin com quan els programes de televisió un llum que posi aplauso i quan d'allò engega el director un interruptor. No serà llum, aplauso, la gent aplaudeix.
Ja té raó.
Ja està, home, un semàforo.
Potser sí, clar, jo no hi havia caigut amb tot això.
Home, és que també...
Per tant, el Rocco, que s'escolti el que acabes d'explicar i demà que s'escolti i a veure què em diu.
Sí, i sobretot que digui quina és la peça que li vas generar aquests dubtes.
Sí, no, i tant que li...
Perquè això estarà aclarit de seguida.
I tant.
A la tele hi ha un tio que arrenca, que fa així.
Rocco es dedicava a això, no?
Sí.
Per això té tants dubtes, saps?
Sí.
Bueno, anem a la qüestió que ens ocupa avui, perquè teníem una segona part de Puccini...
Turandot i tot això que ens vam quedar l'altre dia.
Que encara està programat.
Sí, encara s'està fent.
Deuen estar cansats, no, ja, el soprano i el tenor?
Sí, ja puc dir que sí. Perquè és...
Molts dies, eh?
Sí.
I tu vas dir que era una peça molt exigent, aquesta.
Sí, però hi ha més d'un repartiment.
Sí, però... però, clar, tants dies...
Sí, és allò que ara en diuen...
Què? Què diuen?
No, va, tira, escolta, va, Àlex, posem comencem per l'àudio 2.
Vinga,
que és el principi de l'òpera. Que vam dir que explicaríem això. Que és quan surt el mandarí i explica la llei, com és la llei.
La que deu tenir un mal de braços, de nassos.
Para,
Àlex,
para.
La directora.
Encara no hem començat i hem de... Què passa?
No, que vam parlar amb la directora.
Ja no sé què faig assegut al piano.
No, dic la directora de l'òpera.
Sí, la de la Parra.
La de la Parra, sí. Deu estar allà, que deu anar al massatgista cada dia. Però, perquè, clar, si cada dia està...
Home, deu estar molt en forma i els braços molt forts, eh?
Però, Toni...
Amb la intensitat que em dirigeix l'orquestra, vaig pensar, deu necessitar reflex cada tarda.
Avui estàs... Escolta, te'n recordes com vam portar el mestre Puig?
Sí, però...
Que li vas fer la mateixa pregunta?
Però vaig dir una cosa, el mestre Puig, amb confiança, eh?
No et va agradar.
No!
Ai.
Però no el va... O sigui, així com la... Com es diu la...
La Londra de la Parra.
La Londra de la... És que té un nom que no se'm queda. Londra de la Parra. La vaig veure amb tal intensitat.
És molt energètica,
que està a punt fins i tot amb la batuta, punxar-li l'ull que els té davant, sí. O sigui que allò, i aplica una energia que
temps,
dius...
Temps.
El mestre Puig...
Ara la gent no em pot veure, però estic fent allò que fan els entrenadors
Puig,
del bàsquet.
Amb tot el carinyo, el vaig trobar, que ja l'he vist, és una mica més, entre cometes, més suau, tirant a bullit.
Diguéssim... Perdó?
Però
què estàs dient?
Oh, a veure, per què
però si no és redolent, són actituds.
Home, bullit.
No, vull dir que...
Hi ha
directors que són molt més impetuosos, molt més... Hòstia,
ara, demana-li al mestre Puig que torni
home,
un dia.
Toni.
Fa la cosa més... Hi ha directors i directors...
Ara et vaig a dir una cosa.
Enrique, per exemple,
No, no puc dir res.
El Pérez Izquierdo...
No,
puc dir res. Avui ja estàs.
Avui ja estàs, però... Què t'ha passat?
Ja no dic res més.
És droga i...
Estàs Django Unchained. Django desencadenado.
A veure, què has d'explicar?
No, jo no diria... No ho diria de la manera que ho has dit tu, sinó que ho posaria al revés. I diria que hi ha directors d'orquestra que són menys peliculeros.
Ui!
Ui!
Ui, ui, ui!
Ui, com volen els
sobreactuats, sobreactuats.
Ui! Boníssima, aquesta.
O sigui, què és peliculera?
Vaya zasca.
Hi ha un punt...
Una bullit, l'altra peliculera.
Et vaig dir una cosa que t'he de donar la romba, això. Perquè la directora, que a mi em va fascinar, el pentinat que porta i la indumentària que porta en aquesta òpera és peliculera. O sigui, que tu tenyeixis els cabells d'una manera que quan mous el cabell... O sigui, el cabell es mou.
Et dic una cosa, tu miraves més la directora o el que passava a l'escenari?
Jo la directora.
Aleshores, alguna cosa no funciona. Perquè si la directora atreu més l'atenció que el que està passant a l'escenari, anem malament.
Jo vaig mirar molt a la directora.
Vosaltres us en recordeu? Us en recordeu d'un director...
És el que més...
El Turandot, ja, pels estimats oients, el de la Turandot ja ho farem també el proper dia. Ja ho farem el proper dia.
No,
però vosaltres us en recordeu d'un director d'orquestra que es deia Herbert von Karajan?
Home, i tant.
Molt bé. Doncs el Herbert von Karajan tenia una espècie de rínxol aquí, com un tupè rínxol.
Una mica... Tu també el tens aquí una mica.
Sí, però el meu és així. El Herbert, l'estimat Herbert, abans de sortir, s'estava una estoneta posant-se aquell rínxol ben posat, perquè quan ell dirigís i movés el cap així, i aixà, i endavant i enrere, aquell rínxol fes un moviment hipnòtic. Què dius?
Ja. Parada, no és perfecte.
Parada, no és para tanto, suspire, eh? No és para tanto, parada, tampoc.
Com de cabra loca.
No és para tanto. Va, es fem algo de Turandot
home,
o no?
Clar, endavant,
no,
home.
Sí, ja bueno, està, home, clar,
ja
endavant.
Ja està.
Va, principi.
Vinga.
Home.
Costat avui, eh?
No podrem explicar res, però ja són 25.
Però tens temps.
Falten 5 minuts per 2:15.
No pateixis, va,
venga,
calleu.
Va, silenci.
Sí, ara silenci, correu tots. Tan, tan, tan. I comença el mandarín. Popolo di Pechino. Popolo di Pechino. Aquesta fa... Ah! Molt bé, parem un momentet. Aleshores, l'altre dia vaig dir, ostres, us heu fixat en aquests acords que passa aquí? Aquests acords que canta el mandarí, no? Primer com comença l'òpera. Aquests acords. Primer, aquests acords ja són... Perquè el que volia Puccini amb aquesta òpera era intentar donar una sonoritat oriental a la música, no? Com donar una sonoritat oriental quan no has estat mai al Japó, quan no tens ni idea de com funciona la música oriental, però tens alguns recursos, no? I aleshores, el primer que hi fa amb aquests acords... És una cosa que se'n diu l'escala de tons sencers. I aleshores, què vol dir l'escala de tons sencers? D'escales n'hi ha moltes, eh? La gent diu la major, la menor, però hi ha molts tipus d'escales. Aleshores, aquest tipus d'escala, aquests acords... Perdó? Corresponen a aquesta escala que té un tipus de sonoritat que és aquesta.
Això és xino?
Que té un... que vol tenir un tipus, alguna mena de sonoritat diferent d'una escala major occidental, que seria... que és diferent això d'això.
Sí.
Perdó. Aleshores, aquests primers acords corresponen a això. O sigui, d'entrada ja hi ha una intenció de que tot soni d'un tipus de manera. D'acord? I aleshores venen aquests acords. I comença.
Que és lo chino, no?
Popolo di Pechino. I canta. La legge questa. Aleshores, què són aquests? Aquests acords són com molt xulos d'estudiar. I els vaig explicar i tothom ho entendrà. A tothom li sona això com... que té un cert tipus de sonoritat. I aleshores, per què passa això? Perquè aquí hi ha... que ningú s'espanti. Una cosa que se'n diu bitonalitat. Hi ha dos tonalitats que es toquen alhora. A la mà dreta, jo al piano, a l'orquestra, uns instruments toquen aquest acord, que és un acord de do sostingut major, no té més.
Sí.
I uns altres instruments, jo a la mà esquerra, toquen... un altre acord d'una altra tonalitat, que és el re menor, que és aquest. Eh? Aleshores, per separat, és això, un acord que no té res, i a baix un altre. Són dos acords de dues tonalitats diferents que cadascú tocat per separat doncs sona perfectament. Però què passa quan tu els toques junts? Passa això. Produeix una dissonància, perquè entre aquestes dues tonalitats hi ha una diferència només de...
Com
de...
si no combinés alguna cosa...
Exacte, que... perquè hi ha una diferència només de mig to. I aleshores, això produeix aquesta dissonància. Què passa? Que ell, en comptes de fer-ho així, que soni tan desagradable, i fa... i et trasllada ja a un lloc, que és aquest lloc...
Xino.
Que tu, com a occidental, se suposa, no estàs acostumat a sentir.
Això fa mal això fa molt a les pel·lícules del Bond.
Home, això...
El James Bond, quan acaba la d'això, sí. Per situar, ja sempre arrenquen amb aquest tipus de música.
Per exemple, la típica música... Per exemple, Nessun dorme. Nessun dorme. Nessun dorme. Doncs aquest acord, això que hi ha aquí al principi...
Et situa.
Això podria ser d'una pel·li de psicosis, de Hitchcock, del Herman,
sí.
No?
Sí, sí.
Ja sé. Està a punt de matar.
Per què? Perquè el que feia Puccini era intentar trobar sonoritats diferents, intentar trobar coses, no? Aleshores, tornem a escoltar aquest principi un momentet, sisplau. Som-hi. Tons sencers. I ara la bitonalitat. I el gong.
Això sí que sona oriental,
xino,
eh?
Xino,
sí.
va ser un gong, Marta.
No, però sona el tut-tut-tut.
Xinos, xinos. Els palillos.
Sí.
Et sona el, aquests pim-pim-pim, sembla que estiguis a un restaurant xinès menjant xup-suei.
Que lo groc de les nostres delícies és truita.
Eh?
Lo groc de les nostres delícies és truita.
Ah, molt interessant el comentari.
Ho vaig saber l'altre dia. Sí, sí.
Home, que
res. Aviam, un momentet. Perquè si, si estem explicant tot això i ara hi ve un comentari del chop suey no sé què...
No, jo no l'he fet, eh?
El no, el chop suey ho ha dit ell, eh?
No, a mi no. Aboca a que estàs a la Xina, perquè
sí,
amb el pim-pim són els palillos xinos.
Sí.
Molt bé, sabeu que el que diu el mandarí és Popoli di Pequino, la legge cuesta, Turandot la pura esposa serà di qui di sangue reggio spieghi trenigna que la proporra. Eh? Aquell de... Per un moment, aquell que vosaltres es brini els tres enigmes, què ella dirà? Però per accedir als tres enigmes heu de ser de sang reial. Aleshores apareix el príncipe Ignoto, apareix un tio que és el príncep dels tàrtars, que ningú sap qui és.
Ja som.
La veu amb ella, tot això ho vam explicar l'altre dia.
Ja som, què? Ah, amb això, els prínceps i el nyonyo i el...
Com?
Que ja ve de lluny, això, perquè no ens ho triem de sobre.
El què?
Tot això, els prínceps i els reis, això, ni mascarpa i martell ho triem de sobre.
Bé, en qualsevol cas, hi ha aquest príncep, sí. Que i aleshores la veu i s'enamora d'ella i vol accedir a les proves. Tot això ho vam explicar l'altre dia.
Sí.
Cosetes jo de la música que us volia explicar avui, perquè em dieu... Aviam, hi ha moltes coses i coses molt tècniques. La música de Puccini passa una cosa, i és que com que a tothom li agrada molt, la gent es pensa que és molt fàcil, però tècnicament és molt complicada, i el que fa Puccini, per això Puccini és tan bo, és que una cosa que és molt complicada, que tu l'escoltaries a Stravinsky i diries «Ai, quin mal d'orelles!», o l'escoltaries a Bartók, o l'escoltaries a, jo què sé, a un altre compositor, o a Schoenberg, i diries «Quin mal d'orelles!», doncs Puccini fa que tot això que amb altres compositors fa mal sentir, amb ell és tot maco i preciós, no?
El nom també, el Puccini, és que sona com Puccini. No fa mal d'orella, o sigui, entra...
També. Bé, i aleshores...
És que a aquesta hora ve el baixó, eh? Digues.
Tu l'altre dia em vas comentar que et va agradar molt l'escena dels tres ministres, que es diuen ping-pam-pong.
Boníssima.
Del ping-pam-pong.
Què passa en aquesta escena?
En aquesta escena, els tres ministres canten, ostres, ara aquest s'ha presentat a les proves i fallarà com tots i li haurem de tallar el cap i serà el merder i el desastre de sempre. Però hi ha un moment en què ells aboquen la seva terra, perquè ells estan a la ciutat prohibida de Pequín, però aboquen perquè cadascú és d'un lloc de la Xina, no? Llavors, per exemple, el Ping és d'un lloc que es diu Onan, i diu, o una casa en el Lonan. Jo tinc una casa a l'Onan i ara haig d'estar aquí fent de ministre i estudiant-me tots els llibres sagrats i tal, no sé què. I el Pang, per exemple, és d'un lloc que es diu Qiu, o el Pong és d'un lloc que es diu Xiang, no? I aleshores és, quan canten això que aboquen la seva terra, que estan abocant la seva... la Xina, no? La cosa com... aquesta costa, cosa com oriental, no? I aleshores canten un tipus de música amb un tipus d'acompanyament que és Àlex, l'àudio número... que jo he posat aquí 4, val? Això. O una casa en el Lonan. Escolteu l'acompanyament. Tinc una casa a l'Onan que té un llac de color blau. Tutto cinto di bambù. Està tot rodejat de bambú. I en canvi sóc aquí, estoc aquí, a dissipar-me la meva vida, perdent la vida... aquí, posant cervell, fent colzes sui libri sacri per estudiar els llibres sagrats per poder ser ministre. I torna glissando.
Mira, els xinos.
I torna l'acompanyament. I els altres diuen sui libri sacri. I aquest tipus, aquest acompanyament que vull que escolteu, que fa... Pim-pam, 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 tim-pam. Aleshores, aturem un momentet, Àlex. Què passa aquí? Doncs que el Puccini també, per intentar... Clar, si té uns tres personatges que diu que un és de Lonan, l'altre és de Xiang i l'altre és de Qiu, i Puccini, evidentment, no té ni idea de com és la música d'aquests jocs, ell intenta imaginar un alguna cosa, intenta, amb els recursos que té, fent les seves escales pentatòniques, que potser podríem explicar, però potser ens ficarem en un merder.
No, jo...
No, merder no, eh? Merder no.
No, ho dic. Perquè si entrem amb el pentatònic ja ens n'anem a...
No, és veritat, si ja tenim problemes, si ja tenim problemes per aplaudir...
Clar, per això dic que si anem al pentatònic, en tot cas un altre dia fem pentatònic. Senyor Buigas?
Sí.
Vale.
No, jo que volia dir...
Està en un estat catatònic, ja.
Vostè està mig pentatònic,
ja. S'està quedant adormit, Ja fa estona que el miro,
Sí. No, vol un despertador?
Si volia dir alguna cosa, digui-la.
No, està més mort que vive.
Que sonava bé el nom. Perquè, clar, si ho compares amb Aurich, Akich...
Com?
Nom...
Puccini. És igual.
Sí?
És igual.
Li agrada el nom de Puccini.
Aleshores, mireu què fa Puccini per intentar trobar això. I fa aquest acompanyament. I fa cantar. Una casa arellona... I l'única cosa que hi fa és agafar, en comptes de posar-se en una tonalitat, ella està en re major, en comptes d'agafar aquesta tonalitat i utilitzar els acords d'aquesta tonalitat perquè el seu personatge canti, el que fa és canviar constantment de tonalitat i tornar re major, mi major, re major, mi major, re major, mi major, re major, mi major. Igual que abans utilitzava el recurs de... Sí. De tocar dues tonalitats alhora, ara el que fa és tocar una rere l'altra i és... Toca una i toca l'altra, toca una i toca l'altra, però constantment, d'una a l'altra, d'una a l'altra, sense que al mig hagi res. Que ens doni aquesta sensació d'evocació d'una cosa com llunyana, com de la Xina, com d'aquesta història, val? Tornem a posar, Àlex, sisplau.
Aquí a Badalona hi ha un polígon que es veu que bueno, hi ha hagut una retada.
Vols fer el favor?
Veieu, escolteu si el teu sabe. I és tota l'estona, I ara... Tota l'estona. D'una a l'altra, d'una a l'altra, d'una a l'altra. No és que siguin els acords d'una mateixa tonalitat que es desenvolupen, sinó que són dues tonalitats que es van succeint constantment. Val? Petites cosetes, jo explico petites cosetes, Vull dir que...
Després té una pregunta,
Jo?
La veritat,
Sí. Petites cosetes, una miqueta P3, però... Sí.
Una pregunta, aviam, aquesta música se l'inventava una miqueta perquè semblés oriental.
Sí.
Un xino, si l'escolta, què pensa?
Doncs pensa que li sona també bastant oriental, perquè, clar, ell, Puccini, que era un home del verisme, era un home de finals del 19, principis del 20, penseu que aquesta òpera és de l'any 1924... Era un home que s'interessava molt per la veritat de les coses. I aleshores, de la mateixa manera que quan ell va fer Butterfly, doncs van a veure el cònsol del Japó perquè li portessin cançons japoneses perquè ell es pogués inspirar, doncs aquí també ja es va intentar documentar. I aleshores, per exemple, això sona xinès? Per exemple... Això és una escala pentatònica menor o major. I s'intentar trobar les petites sonoritats de les coses. En aquestes petites sonoritats és on està després, quan ho fas, es fa tot gran, quan sembla que soni d'alguna altra manera, no?
A veure, Ramon...
pregunta.
No, hi ha una pregunta que va quedar pendent fa 15 dies, que és el final de Turandot.
Els enigmes. No, el final de Turandot.
Clar, sí. Perquè no l'acaba Puccini.
No l'acaba Puccini.
Es mora abans d'acabar-la.
Es mora abans d'acabar-la. Es mora amb la mort d'un dels personatges que es diu Liu. La Liu és una noia, una minyona, que és la que es cuida del rei dels tàrtars, que és el pare del calaf i el príncipe Inyoto, i que està secretament enamorada del príncep, no? Aleshores, què passa? Fem resum. Tu has d'accedir has de resoldre els tres enigmes. La Turandot et presenta tres enigmes i tu els has de resoldre, que l'altre dia vam dir que ja us els estudiaríeu vosaltres a cadascú per a casa vostra, Molt bé. Algú se'ls ha estudiat? No, però bé, és igual. Hi ha tres enigmes. El príncep els resol. Els tres enigmes són
tres.
Ja en tenim prou, home, que és de la Xinxó. Només falta que ens en posis tu d'enigmes.
Són l'esperança, has de resoldre. El primer és l'esperança, el segon és la sang, i el tercer és la pròpia Turandot.
Els tres estan superats. Ara anem a...
Molt bé, Aleshores diu, jo resol els tres enigmes, per tant, vull accedir a tu, no? I la princesa diu,
Ah, no, no, li diu en l'emperador, aquell home que està allà dalt, que té 10.000 anys, que vam dir l'altre dia. Sí, sí. Diu, oh, no m'entreguis, no em donis a lo estrangero, no em donis a l'estranger, perquè jo sóc pura i no sé què. I aleshores el príncep diu, home, perquè, clar, el príncep és molt bàsic, és molt heterosexual bàsic, saps? És molt d'allò, d'aquell moment del 1924 que està a punt de començar tot el que vindria després, i és allò com un mascle testosterònic ferm, saps què vull dir?
Rubiales,
una mica. I aleshores el príncep li diu, bé, és igual, jo ho he endevinat i tu no vols ser meva, però si tu, li diu, doncs mira, no seràs meva i jo et dono una oportunitat, jo també et diré un enigma, i és... Tu has de saber qui sóc jo, has de dir el meu nom. Has de dir el meu nom. I que ningú sap el seu nom. Llavors la princesa Turandot organitza tota la nit, si diu, abans de trenc d'alba, si em dius el meu nom, jo moriré. Em deixaré que tallis el cap. Vull dir, el príncep, ferm, vull dir... Així,
valent.
I aleshores, per això el príncep canta això,
Tot o res.
El Nessun dorme, El Nessun dorme... Perquè, clar, diu que Nessun dorme in Pequino, perquè tothom estigui vigilant que ningú digui el meu nom. I qui és l'única persona que sap el nom? La Liu.
La
Liu, que és...
L'assistent.
Que està enamorada d'ell.
La minyona que està enamorada, està enamorada d'ell. I aleshores, les últimes coses que escriu Puccini és la mort de la Liu. Com mor aquesta Liu? També és una música preciosa, perquè la Liu, que és l'últim personatge romàntic de l'òpera italiana, abans de dir el seu nom, per amor amb ell, es treu la vida, es lleva la vida. Mm-hmm. No? Que això és molt romàntic. El 1924 ja no s'estila això, però ella encara és un personatge...
Perquè person... ell no li tallin el cap,
exacte.
Per salvar-li la vida a ell.
Per salvar-li la vida a ell, perquè ell pugui estar amb la Turandot.
Imagina't aquesta pobra.
Sí, sí. Això és romanticisme...
És la que surt pitjor parada de l'òpera.
Això és romanticisme pur, en una època en el romanticisme ja no s'estila. No? I aleshores, una vegada ha mort... el cor canta Liu bontà, Liu dolcezza. Perdona, perdona, Liu. I és aquesta música. Liu, perdona, perdona, canta el cor. Liu, bontà. I és tota bondat. Liu, dolcezza. Dorm. Oblida't de tot. Liu.
Form.
Poesia. I aquestes són les últimes notes escrites per Puccini. Aquí s'acaba. Aquí s'acaba la Turandot de veritat. De fet, el dia de l'estrena, el 1926, Arturo Toscanini, quan va acabar aquí, es va girar al públic i va dir... Aquí s'acaba l'òpera perquè aquí el mestre va morir. I no es va seguir. I tot el final que escoltem va venir molt després. Va ser un encàrrec que el propi Toscanini, director d'orquestra, que aquest sí que l'havies d'haver vist perquè aquest sí que t'hauria agradat, va fer un encàrrec amb un altre compositor que es diu Franco Alfano. La màgia de tot això és que és que és molt bonic que les últimes paraules o l'última paraula a la que Puccini va posar música a la seva vida va ser poesia. Perquè el cor canta això, Canta aquí, canta... Liu bontà, perdona, perdona... Llavors canten... Liu bontà... Liu dolcezza, dormi oblia, Liu poesia. I l'última paraula a la que aquest home va posar lletra va ser poesia. I aquí és on ella es va quedar, perquè no va saber com continuar. Perquè quan ell va marxar a Brussel·les per curar-se del càncer, ja havia tingut temps d'acabar-ho, però no ho va poder acabar perquè no sabia com acabar-s'ho. Per què? Perquè tenia dos personatges, que són els que ara s'han de trobar, el príncep Ignoto Calaf i la Turandot, i s'han d'enamorar. Com fas que aquests dos s'enamorin i de veritat hi hagi un duet d'amor final? quan el personatge que de veritat és l'únic personatge que s'enamora a tota l'òpera, se t'acaba de suïcidar. L'únic personatge de veritat, l'únic personatge amb el que tu empatitzes, perquè és un personatge que és bo, que és bonic, que a més canta unes coses precioses, canta les coses més boniques de tota l'òpera, se t'acaba de morir, se t'acaba de suïcidar perquè a l'home, el que ell estimi, estigui amb una altra tia. I aleshores, se t'ha mort i tu com segueixes? Com fas que aquest mascle testosterònic, que va de xulo per la vida, tal, i aquesta princesa que no vol, perquè no es vol enamorar de cap de les maneres, ara, després d'això...
Ara sí.
Ara cantin un duet d'amor. No va saber com fer-s'ho, perquè el llibret no el convencia, perquè no és creïble que tot això passi.
I qui va continuar l'obra ho va aconseguir?
I aleshores, per això hi ha totes aquestes històries de què s'ha de fer el final, no? Perquè al final...
Però,
el
final... oi que hi ha dos finals?
No, hi ha un únic final. El que passa és que quan la Núria es perd va fer el final després de la reconstrucció del Liceu... Aquí què passa? Al final del duet diu... tu no has esbrinat el meu nom, no? Però jo sé que ara tu m'estimes, perquè, clar, jo sóc tan irresistible que jo sé que tu m'estimes, per tant, jo ara et diré el meu nom. I si vols, talla'm el cap. Llavors ella li diu, il mio nome è Calaf.
Exacte.
Diu, sóc Calaf. Llavors la Turandot diu, psst, aturem màquines, que ja sé com es diu aquest paio. I aleshores apareix l'emperador, apareix tot el poble de Pequín, i clar, tu dius, ara dirà, aquest es diu Calaf, talleu-li el cap. No, exacte. I aleshores ella diu, il suo nome è amor.
Aquest és el final real?
El seu nom és Amor.
Vale,
i aleshores, perquè... què fa la Núria Espert? Què feia la Núria Espert? Com que la Núria Espert, potser amb bon criteri, pensava que és impossible que aquesta dona s'entregui en el Calaf... Però
fins aquell moment no ho havia
perquè
fet.
Perquè ella se la coneix com la princesa frígida, com la princesa freda, no? Doncs el que feia era que ella se suïcidava. Il suo nome è amor, i ara em suïcido perquè jo no em puc entregar, perquè jo no m'entrego. Perquè ella no s'entrega, perquè ho explica en el segon acte, perquè la seva àvia havia estat violada. I aleshores, com que la seva àvia havia estat violada, ella no vol que cap home la posseixi. I per això es comporta d'aquesta manera. Llavors, la Núria Espert en el seu dia va fer aquest final, que ara és, doncs, no, el seu nom és Amor, i ens ajuntem, sí, i ja sí, està, no, i pim-pam-pam, i al final...
És un final que no t'ha... Des del meu punt de vista, és un final feliç que no t'acaba complent. Perquè no te l'acabes de creure.
Perquè, i exactament, i per això Puccini...
I et creuries més al final de Núria Espert.
I, exacte.
Perquè crec que ho has explicat molt bé, aquesta relació d'ells dos, dius, si no tenen cap interès un amb l'altre. Si al final és com un joc.
Exacte, ella no hi té cap interès, i ell, al final... només hi està per demostrar que és més mascle que ningú.
Exacte.
I aleshores, què passa? Doncs que no és creïble, i això Puccini li va passar que no va saber com acabar-s'ho, perquè ell era un home hipersensible. I aleshores es va trobar que al final els seus dos protagonistes eren dos totxos. Eren dos pedres que no tenien sentiments reals, sinó que tenien sentiments freds, que eren estallosos, que feien bola, eren dos personatges que feien bola. I l'home se'n va anar a Brussel·les, en el tren, mentre anava a Brussel·les, va fer apunts, que són els apunts amb els que després es va basar Franco Alfano per acabar la partitura, però no sabia. I ell va, en el seu manuscrit, quan va arribar a aquest final, com canta el Liu Bontà, Liu Poesia, va posar una nota que és la nota per excel·lència. Ell va posar Epoi Tristano, és a dir, i a partir d'aquí, Tristany. Ell volia fer una música tan bonica com el final del Tristany Isolda, quan l'Isolda es mor d'amor, la muerte de amor de Isolda. Doncs volia fer una música com això, i va posar Epoi Tristano, però no sabia com fer la música tan bonica si no tenia uns personatges que l'inspiraven per fer música bonica. I la Turandot és una òpera preciosa, meravellosa, increïble, però quan arriba aquest final, amb la mort de la Liu, i ve tot el que ve després, ja te n'adones que el que ve després no ha estat fet per Puccini, i te n'adones que, així com tota l'altra música és tacarona, d'alguna manera,
Exacte, tacarona.
Tacarona. La música que ve després és patapum, patapum, patapum. I és, ostres, no se diu. I això que Franco Alfano era un gran compositor i té òperes molt boniques, té una òpera, per exemple, de Cyrano de Bergerac, que és preciosa, però no era Puccini.
Doncs,
bueno, no em toca res, avui no em toca res. Ostres, no he assegut aquell piano, una Nadala.
La culpa la té el Rocco. La culpa la té el Rocco, que ens ha enredat,
sí,
aquí amb el director d'orquestra.
Sí, per culpa dels aplaudiments.
Exacte. Bueno, Ramon, escolta...
Vinga, doncs ja està, m'hem explicat.
Bon Nadal.
Bon Nadal a tothom i molts petons.
10 minuts i arribarem a les 7. A partir d'ara, d'aquí 4 minuts, temps afegit.
Pues espero que...
L'Orquestra Simfònica del Vallès protagonitza cada temporada més d'un centenar de concerts arreu de Catalunya, amb què impulsa el talent dels artistes i connecta amb el públic. Autogestionats, pròxims i inclusius, creuen que la música és una eina per transformar la nostra societat. Perquè la música no és de qui la fa, sinó de qui la necessita. Informa't a oisavallès.com.